El suplement, amb Ricard Ostrell. Atles subversiu.
Va, obrim l'Atles. Cada diumenge coneixem altres llocs del món des d'una mirada diferent. I aquesta setmana el que fem és fixar-nos en una ciutat. Berlín. I anem fins a la capital alemanya perquè aquesta setmana ha començat la Berlinale, un dels festivals de cinema més prestigiosos del món. I a la catifa vermella hi hem enviat el Dalmases. Què ens explicarà a la seva postal?
La postal. Antoni Dalmases.
Ich kann nicht mehr sehen. Trau nicht mehr meinen Augen.
Bon diumenge des de la capital d'Alemanya. Sóc a la transgressora, històrica, cosmopolita, moderna i rica ciutat de Berlín, on aquests dies s'aplega la gent del cinema i la televisió en el seu festival. Jo, però, el primer que he fet només arribar ha estat dirigir-me cap al Reichstag, que és des d'on ja sabem que no es governa només Alemanya, sinó tot, inclosa la Sagrada Constitució Espanyola, que si aquí manen canviar-ne algun detall el canvien i a Madrid diuen amén. Ser a casa dels amos de debò impressiona. I més, sabent que es miren el món des de dalt de la fabulosa cúpula de Norman Foster va afegir el Palau als anys 90. Tot seguit em dirigeixo a l'Alexanderplatz, centre neuràlgic de gent atrafegada i edificis lleixos, quadrats i com soviètics. I he volgut venir per la meva debilitat literària, tot recordant la interessant i innovadora novel·la d'Alfred Döblin del 1928 que porta el nom de la plaça. Aquí hi trobo també el famós rellotge mundial, una andròmina enorme que indica les hores de tots els llocs de la Terra, que potser és una manera de considerar-se el melic del món, l'Omphalos Mundi clàssic, perquè aquests alemanys tenen molta tirada al classicisme. Vegeu, si no, la Porta de Brandenburg, famosa, un dels paradisos mundials de les selfies on tothom es retrata davant del monument que vol ser una imitació de la Porta dels Propileus de l'Acròpolis d'Atenes amb una quadriga de la deessa Victòria al capdamunt. Deixant davant d'aquestes coses una mica de plàstic, amb perdó de l'expressió, a 100 metres d'allí hi ha el Museu de l'Holocaust, una esplèndida mostra d'art urbà que mereix una visita pausada. Es tracta d'un laberint de 2.711 blocs desiguals de formigó que formen un indret per on transito compungit, amb tot el pes del silenci de la ignomínia de la història, sempre a punt de repetir-se. Aquí sento que l'art arriba a l'ànima. Passo pel Checkpoint Charlie de les pel·lícules i pel davant de la catedral reconstruïda amb la seva enorme cúpula de coure i vaig de camí cap a l'illa dels museus, un indret preciós format per canals i afluents del riu Spree, amb la idea d'encantar-me una bona estona en el Museu de Pèrgam. Penso contemplar les monumentals joies arquitectòniques de l'altar de Pèrgam, la Porta de Milet o la Porta d'Ister. Però m'enduc una frustració perquè el museu està en obres. Per un moment em ve por. Però de seguida veig que són paletes de debò. I penso que és molt d'agrair que els veïns de Berlín no siguin la gent de Sixena i ho facin desmuntar tot per endur-s'ho amb orgull baturro cap al seu poble. Anar pel món serveix per interrogar-se contínuament sobre el concepte d'espanyolitat. Potser perquè recordar la barbària i la Inquisició moderna, tot seguit m'acosto a Bellevueplatz, on hi ha el memorial de la crema de llibres que van fer els ciutadans de les joventuts hitlerianes després d'assaltar la Biblioteca Universitària el 1933. I encara tindré temps per passejar-me per l'East Side Gallery, la galeria més gran del món que forma el quilòmetre i 300 metres de les restes del mur de Berlín, convertit en un autèntic manifest d'art acolorit i alegre, punyent i jove, un cant a la llibertat, amb obres més que notables que són restaurades periòdicament. Quin goig saber que es poden trencar murs. Tant de bon dia nosaltres puguem acolorir així la nostra història. La postal d'avui és certament atapeïda, amics. Berlín és una ciutat viva, una barreja cultural intensa, plena de gent estrafolària, curiosa, formal, divertida, seriosa i força amable. Des d'aquí, doncs, us envio records i bons desitjos a tots els compatriotes catalans de bona fe.
Gràcies per aquest retrat, Dalmases. Berlín és la capital d'Alemanya, té uns 3 milions i mig d'habitants i és un dels centres culturals i econòmics més potents d'Europa. La seva història contemporània passa per la Segona Guerra Mundial. La ciutat va ser capital del Tercer Reich, va quedar totalment destruïda. Anys més tard va quedar dividida per un mur entre Berlín Est i Berlín Oest. El símbol de la Guerra Freda va caure el 9 de novembre de 1989 i aquests paratges podrien ser l'escenari de moltes pel·lícules.
En comparació amb d'altres capitals europees, Berlín és una ciutat relativament moderna, fundada al segle XIII per Joan I de Brandenburg,
Albert Biorlegi.
Però la seva atzarosa història es concentra essencialment al segle XX, primer com a capital del règim nazi i després com un dels llocs més simbòlics de la Guerra Freda, amb una ciutat dividida en dos blocs. Avui la visitem, quan aquells dolorosos temps semblen ben lluny i com a capital del cinema aquests dies amb la Berlinale. Com sempre, ens hi acostarem repassant breument la seva història en tres pel·lícules i una cançó. El primer gran esdeveniment europeu que involucra Berlín serà la famosa Guerra dels 30 anys, que deixà la ciutat destruïda a mitjans del segle XVII. Prop de 50 anys més tard, el 1701, Berlín es converteix en la capital del Regne de Prússia amb Frederic I. Però serà el seu successor, Frederic II, conegut com el Gran, el que convertiria la ciutat en el centre de la il·lustració europea. La seva història va ser creada al cinema l'any 1935 amb La Juventud de Federico el Grande, un film protagonitzat per l'immens Emil Jannings i amb Hans Steinhoff a la direcció.
Vergnügte Leidtragende!
Wieso denn vergnügt? Ich denke, ich bin gestorben!
Darum sind wir ja gerade vergnügt.
El gran creixement industrial i econòmic que va experimentar la ciutat al llarg de tot el segle XIX van convertir Berlín en una gran capital, però el nazisme i la Segona Guerra Mundial la van destruir pràcticament del tot. De totes les pel·lícules que han reflectit el final del règim, possiblement sigui El hundimiento d'Oliver Hirschwiegel, una de les millors, amb un Bruno Ganz en estat de gràcia interpretant el Führer en els seus darrers dies al búnker i quan la guerra ja està del tot sentenciada.
El Führer ha perdido la noción de la realidad.
Se lo suplico, abandono. Berlín.
Pero no podemos dejarle solo.
Para lo que le aguarda, no necesita a nadie.
Goebbels y su mujer se quedan, y los niños también.
Els anys següents no serien gens plàcids. Dividida la ciutat en els blocs capitalista i comunista, els recels d'ambdós bàndols van ser reflectits a La vida de los otros, una altra excel·lent pel·lícula dirigida per Florian Henkel el 2006, que té lloc al Berlín Est dels darrers anys de l'existència de la RDA i que mostra el control que exercia la seva policia secreta, l'Stasi, sobre els cercles intel·lectuals.
En un sistema regido por el miedo.
Georg Treiman, el poeta, considera la RDA el mejor país del mundo.
Yo le vigilaría.
Nadie está seguro.
Els tràgics episodis viscuts al segle XX a la capital alemana sovint ens fan oblidar que ara fa un segle, just després de la Primera Guerra Mundial i abans de l'adveniment del nazisme, Berlín va ser una ciutat culta, cosmopolita i oberta a tothom. La que reflectia el film Cabaret, que Bob Fosse va dirigir l'any 1971 amb Liza Minnelli de protagonista i aquí amb en Joel Grey que ens interpreta aquest Will Common. Benvinguts.
Willkommen, bienvenue, welcome, fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, just wie enchanté, happy to see you, bleibe reste stehen, willkommen, bienvenue, welcome, im cabaret, au cabaret.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? Ich bin euer Konferencier.
I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, au Cabaret.
Troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Gràcies per la tria, Biorlegi. Artur Ramon, bon diumenge.
Bon diumenge,
Mercè. Què fem?
Molt bé.
Anem a viatjar?
doncs anem cap a Berlín,
sempre
no?
Sempre viatjant.
Sempre va bé.
És un luxe, això.
Oh, i tant.
És un luxe.
I ens costa barat, eh?
No ens costa res. No ens costa res i aprenem molt, que això és
exacte,
l'important.
Això està molt bé.
Doncs sí, obrim un museu imaginari a Berlín perquè dijous hi va començar la Berlinale, el Festival Internacional de Cinema de Berlín. Berlín és una ciutat potent pel que
molt,
fa a l'art.
Molt, té molt bons museus d'art antic, té el Gran Museu també d'Art Egipci, i després té pinacoteques estupendes, i és una ciutat molt forta amb art contemporani. Per tant, ho té una mica tot, sí.
Per tant, allà falta el nostre museu,
oh,
tu.
I tant, i tant.
Va, obrim les portes. I a Berlín no sé si ballarem gaire. Primer abans potser passem per l'òpera, per
exacte,
l'òpera de Berlín, que és aquesta primera obra que ens has portat, que és una obra meravellosa, sobretot pel tractament de la llum.
Sí, sí, aquesta obra la vaig descobrir ara fa molt poc, que visitant el Museu Thyssen de Madrid,
sí,
que està allà, la tenen allà penjada, i és d'un artista de Berlín que es diu Edward Gardner, que es va especialitzar en pintura d'arquitectura i urbanisme al llarg del segle XIX, perquè ell neix el 1801 i mor el 1877. I aquesta obra em va agradar molt perquè està pintada al 1845,
sí,
i veiem aquesta imatge tan bonica de l'òpera de Berlín, just en el moment que Berlín encara estava sencera. Recordem que després de la Segona Guerra Mundial va quedar totalment
runes, sí,
destrossada, perquè, com sabem, era la capital del Tercer Reich. Aquesta obra, el que tu has dit molt bé, el que és més bonic és aquesta llum de truita a la francesa.
Tan de capvespre,
preciosa,
no?
De capvespre d'estiu.
Sí, sí.
Està
m'agrada
pintada
molt això, llum de truita a la francesa.
Sí, és bonica, eh?
És
perquè,
bonic, sí.
Perquè és aquesta llum daurada que apareix en, que banya les façanes, sí, dels edificis, i especialment doncs aquesta famosa Staatsoper, eh? L'òpera de Berlín, que és un edifici neoclàssic que es va construir el 1741 i que aquí el retrata molt bé, el copsa molt bé aquest artista, i que a més veiem aquesta figura, que és un monument del general von Blanquer, que està tocant a l'òpera. Hi ha aquesta perspectiva tan bonica. I aquest artista, que t'he de dir que abans no el coneixia, Edward Gardner, perquè no és un artista major dins de la història de l'art, però segueix molt bé aquesta línia dels vedutistes, dels artistes que n'hem parlat a la secció, especialitzat en vistes.
En vistes.
Vistes.
Vedutistes.
Vedutistes, que ve de veduta, en italià, que és vista. I llavors, els més importants són, que els haurem vist a molts museus, eh?
Sí.
Canaletto,
sí.
Guardi,
Canaletto, sobretot amb aquesta precisió,
sí,
amb el detall.
Aquelles figuretes,
sí,
de les vistes del Gran Canal. Guardi, que és una miqueta més narratiu, la pintura és una mica més líquida. Després hi ha Bellotto, que és boníssim també, i va seguint. I després, dins del món del gravat, el gran vedutista és Piranesi, amb les vistes de Roma. I això és un gènere.
Piranesi també és el que feia les obres de les presons.
Les presons, que
clar,
és l'obra més radical,
sí,
d'ell. Però tenia l'obra aquesta també de les vistes de Roma. Hi havia gent que només coneixia Roma per les vistes de Piranesi. I Gardner entra perfectament connecta amb aquesta corrent de la història a l'art, i veritablement ens deixa una vista meravellosa d'aquesta plaça de l'òpera en un capvespre d'estiu.
Totes aquestes obres les pengem a les xarxes socials del programa perquè els oients les pugueu consultar, i aquesta segurament us agradarà molt, eh? Vista de l'Òpera de Berlín, Edward Gardner, amb aquest capvespre de color de truita a la francesa. Anem a la segona obra. I el que veiem també és una escena de carrer.
Sí, és un artista que tu t'hagués encantat conèixer.
Sí?
Sí, a mi també, però a tu potser més.
Per?
George Grosz és una de les persones, dels artistes dins de la història de l'art, més compromesos socialment, i que
doncs
va,
sí, m'hagués agradat.
Molt, i que va denunciar d'una manera ferotxa tot el que venia, tot el nazisme. Aquest és un artista que va començar sent caricaturista i que ens ha deixat uns retrats meravellosos d'aquest temps d'entreguerres a la República de Weimar,
Vermeer, sí.
en el que hi havia tanta hipocresia. Per exemple, ell té unes escenes, uns dibuixos preciosos, d'escenes de bordell, on veus aquests alemanys grans i els hi posa cara de porc, i llavors amb les prostitutes, però tot això sempre darrere de les seves imatges hi ha una denúncia increïble social i hi ha un gran compromís. Tant és així que es va haver d'exiliar als Estats Units quan l'any 33, molt poc abans de l'arribada de Hitler al poder, perquè ell ja veia el que passaria.
I a més ho criticava, entenc, eh?
No, ho criticava
públicament.
Públicament i feia aquestes obres que són una crònica social de l'època, que estan dins d'un moviment que juntament ell, Gross, amb Otto Dix, són els grans representants que es diu la nova objectivitat. La nova objectivitat és un moviment que el que volia era trencar amb les formes de l'expressionisme a través d'una nova figuració objectiva i a través de com una mena d'anatomia de la societat a través de l'art. És a dir, l'art no havia de tenir unes finalitats estètiques, sinó que havia de ser un art de denúncia social.
L'art com a missatge,
sí,
per canviar
contra
la societat.
Contra el que estava passant.
En aquesta escena de carrer veiem homes i dones passejant, diguem-ne.
Sí.
Les cares per això són una mica grotesques.
Sempre, perquè ell, com et deia, venia d'aquest món de la caricatura, on,
sí,
on va il·lustrar per diferents diaris, però fixa't aquí que hi ha una referència a la lluita de classes. Hi ha en primer terme aquest home amb el barret, que és un home ric, i se li apropa un soldat de la Primera Guerra Mundial, doncs, de demanar-li almoina o demanar-li doncs, que li doni un cigarret. I a darrere doncs, veus aquesta dama tan ben arreglada i tots aquests personatges que són mig homes, mig bèsties.
Sí, sí.
A mi m'agrada molt.
L'últim té cara de gripau.
Sí, saps què és, Gross? És com un bosco, el bosco contemporani. Jo el definiria així. És a dir, és un home que té aquesta capacitat per explicar-nos la comèdia humana i denunciar-la.
Només pel que has dit això, per denunciar,
sí,
el que vindria i fer-ho públic,
sí,
i pintar-ho i dir-ho.
Sí.
Per això ja ens agrada,
oi,
més
tant.
Per això.
No n'hi havien tants, d'artistes
que es comprometessin.
Que es comprometessin públicament contra el que s'estava apropant.
Doncs George Gross ens agrada molt i també ens agrada molt la seva escena de carrer, la segona obra que pengem al Museu Imaginari de l'Artur Ramon que estem obrint a Berlín. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, tercera obra. La marinera amb aquesta dona grassa,
increïble,
desaforada, dormint en un sofà, despullada,
sí,
amb unes mides completament descompensades, un cap petit i en canvi els pits, el ventre, les cuixes sobresurten, no?, fins i tot del sofà on està estirada.
Increïble. És una obra molt impactant.
Ara, ella està tranquil·líssima, eh?
Ella està tranquil·líssima.
Feliç.
I és aquesta senyora, una supervisora d'aquestes oficines de treball, que la va conèixer el pintor Lucian Freud, que l'he portat perquè va néixer a Berlín.
Sí.
Era el net de Sigmund Freud, del filòsof, i és juntament...
Del psicòleg.
Sí, del psicòleg. I juntament amb Francis Bacon, doncs és el gran artista figuratiu britànic del segle XX. I aquesta imatge m'agrada moltíssim perquè està inspirada en aquell bou desollat de Rembrandt. És una apologia de la carn, de la carn, en aquest cas humana, i ell va conèixer aquesta senyora que es deia Sue Tilly i que pesava 127 quilos. I li va demanar que posés despullada. I va declarar que li encantava aquesta carn fresca, una carn que tenia una textura molt especial.
Flonja, no?
Flonja, i aquest quadre, a més, va ser venut l'any 2008 per 33 milions de lliures esterlines i el va comprar el senyor Roman Abramovich, el propietari del Chelsea. És a dir, que té una història bonica. aquest artista, que és increïble i que m'agrada moltíssim, i que a més jo el vaig veure dos o tres vegades perquè eren veïns a Londres quan jo estudiava. La casa al costat, ell...
Sempre et passen coses així.
Em passen coses d'aquestes. Sí. Els matins anàvem a buscar la llet els dos i ens saludàvem. I després, clar, amb els anys vaig saber que era l'estudi de Lucian Freud. I veritablement... la seva pintura és molt forta, molt...
Saps què m'agrada d'aquest retrat? Que es trenca totalment amb els esquemes dels cànons de bellesa tradicionals.
I tant.
I és com un trencament. I a més m'agrada molt també aquesta cara de tranquil·litat de la model, en aquest cas aquesta dona de 127 quilos, mitja dormida, amb tot el cos, exposant tot el cos.
Increïble. Pensa que ell va retratar...
Aquesta sóc jo.
Clar, ell, una de les seves muses era Kate Moss. I la va retratar moltes vegades, nua. Llavors és un contrast. Quan tu veus els quadres de Kate Moss, que té aquesta bellesa quasi com molt
clàssica. No?
I aquesta dona... però aquí hi ha tot un món, diguéssim, que està veient a Rembrandt, que està veient als pintors antics, però...
En té més d'obres així, tan potents?
Sí, té diverses més.
De dones o d'altres?
En té un d'un home, que jo quan vaig a un gimnàs i hi ha un noi que és molt, molt gros i a vegades el vestuari el veus nu. I penso sempre en Freud. Dic, Freud l'hagués pintat increïble, aquest tio. Increïble, saps? Perquè és tot carn, tot que et sorprèn, que és aquesta cosa de la...
Bueno, així sóc jo, no? Al final
al final és que... En fi, què vol dir els cànons? Les dones han de fer 90, 60, 90...
És no. L'etern debat de la normalitat,
per
no?
Què?
Què vol dir ser normal?
Exacte. Però això ens imposa la societat unes normes.
Per tant, està molt bé pintures com aquestes de Lucian Freud.
Molt, molt.
La tercera obra que hem penjat al Museu Imaginari de l'Artur Ramon a Berlín. Fantàstica.
Si ens el deixa l'Abramovich, eh?
Sí, fantàstica tria, Artur.
Molt bé.
Fins la setmana que ve.
Adéu, Mercè.
El suplement.